Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. La Comunitat de Madrid acaba d'anunciar que restringeix la mobilitat a 37 àrees sanitàries, però descarta el confinament. El caos dels últims dies en aquesta regió, amb la necessitat d'impulsar mesures més dràstiques per la recent expansió descontrolada del Covid-19, és un exemple de la inutilitat de la confrontació política davant un tema que va molt més enllà, perquè està en joc la salut de tothom. Què ha passat en aquest cas? Hi ha segurament molts elements més dels que sovint apuntem de manera simplificada. És a dir, que no és culpa només d'una administració o d'una altra, o només d'una presidenta, d'un conseller o d'un ministre. L'executiu autonòmic, presidit per Isabel Díaz Ayuso, ple de discrepàncies internes entre els dos socis, PP i Ciutadans, ha fallat en molts aspectes, sobretot en les últimes hores, pel que fa a la gestió. El problema, però, no té només aquesta administració, com dèiem, com a principal responsable, encara que ho és molt. Més enllà d'aquests fets, el cas de Madrid destapa el perill de descoordinació entre administracions i sensibilitats polítiques, especialment després de l'estat d'alarma, aquestes últimes setmanes, principalment. Igualment, caldria un treball en aquesta crisi sanitària totalment apartat d'altres focus de debat, tensió i discrepància entre partits i administracions. Han demanat als membres del govern de Madrid que han comparegut, per exemple, una treva política. Podem dir, val més tard que mai. Allò que es deia ara fa 4 mesos, aquest virus l'aturem units, no ha de ser un lema més o menys seductor, sinó una realitat pràctica sense interpretacions ni desviacions ideològiques. Passen 2 minuts de les 6. Avui entrevistarem, després de l'informatiu, el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz. Sobretot valorarem la figura de Núria Gispert. I a la taula d'anàlisi ens referirem a la pau i als focus de conflicte actual, amb una de les cares més preocupants, els desplaçats, particularment aquests dies, els refugiats de l'illa grega de Lesbos. Ens posem en marxa. I ho fem, com sempre, amb el pensament del dia, avui amb la presidenta de la taula d'entitats catalanes del tercer sector social, Francina Alsina.
Vaig tenir la sort de poder compartir tot sovint la tertúlia matinal d'aquesta casa amb la Núria Gispert. Des del primer moment em va impactar la seva personalitat i la seva humanitat. Era una persona coherent amb els seus principis. Defensava normalment amb molta vehemència i seguretat els seus criteris, però sempre, sempre va mantenir un gran respecte cap als dels altres. Per mi va ser una dona valenta que va lluitar pel que creia. Descansi en pau.
El mirador de l'actualitat. Una estona diferent per conèixer els temes que ens interessen. El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Com dèiem ara fa un moment, la Comunitat de Madrid, a través del govern autonòmic, acaba d'anunciar en una compareixença pública que restringeix la mobilitat a 37 àrees sanitàries, però descarta el confinament. El govern autonòmic estableix també que no es podran reunir més de 6 persones en aquestes zones i ha decretat que els restaurants hauran de tancar a les 10 de la nit. Són algunes aquestes de les mesures restrictives que entraran en vigor a partir de dilluns per frenar el fort creixement de contagis en aquestes últimes hores. Per exemple, amb més d'11.000 en un dia, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat. Hi han comparegut la presidenta autonòmica Isabel Díaz Ayuso, el vicepresident Ignacio Aguado i el conseller de Sanitat Enrique Escudero. Mentrestant, s'ha confirmat avui que Díaz Ayuso es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dilluns a les 12 del migdia a la seu de l'administració autonòmica. A Catalunya ja han començat les proves PCR a les escoles. Les fan en unitats mòbils de salut els alumnes que han tingut un positiu a la classe. L'objectiu és no col·lapsar els centres d'assistència primària. Salut demana calma a les famílies quan sàpiguen que un company d'escola del seu fill o filla hagi donat positiu. D'entrada, no cal deixar els infants a casa, ni tampoc s'ha d'anar al CAP a demanar una prova PCR. Hem sabut igualment avui que els alumnes de primària podran deixar de portar mascareta progressivament a mesura que la situació epidemiològica del seu territori ho permeti. Ho ha avançat avui el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. De fet, l'ús de la mascareta a la primària ja es va establir com a obligatori durant 15 dies al principi i es va anunciar que passat aquest termini s'estudiaria, com s'està començant a fer, la seva retirada. Canviem radicalment de tema. La imminent inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, ha permès a l'independentisme trobar la unitat avui en la votació de les propostes de resolució al Parlament, al tancament del debat de política general. Ha estat amb un acord entre Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP que han aprovat una iniciativa conjunta que rebutja l'enjudiciament, així ho diuen, i la possible condemna del president Torra, alhora que reitera la seva solidaritat amb ell davant dels dos processos judicials que qualifiquen d'injustos. Un altre nom propi de l'actualitat és el de Jorge Fernández Díaz. L'exministre de l'Interior haurà de comparèixer com a investigat en el cas Kitchen. El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, l'ha citat en el cas d'espionatge a Luis Bárcenas. La Fiscalia Anticorrupció, que investiga el cas Villarejo, n'havia demanat la imputació juntament amb l'antiga número 2 del PP, María Dolores de Cospedal. En el cas de la també exministra, en aquest cas de defensa, el jutge Castellón, però, ha decidit no citar-la a declarar. I parlem de la situació meteorològica, difícil, complicada, perquè aquesta tarda travessa Catalunya un front de sud a nord. Ens amplia la informació el nostre meteoròleg Jordi Miralles.
Les precipitacions s'han d'intensificar encara més de cara a aquesta tarda, unes pluges que ja han afectat molts punts del país i ho continuaran fent al llarg de les properes hores. Pluges localment fortes o molt fortes, compta per tant en llocs fàcilment inundables perquè poden baixar molta aigua a rius i rieres. Per altra banda, dic que aquesta nit i matinada les precipitacions més fortes s'enregistraran sobretot a les comarques del terç nord de Catalunya. De tota manera, no estarà plovent tot el cap de setmana, ni molt menys. Demà al matí ja obertura de clarianes a les comarques del sud, comarques de Ponent. Al matí encara algun ruixat a comarques de Barcelona i ben bé fins a migdia o primeres hores de la tarda encara ruixats dispersos però no tan intensos a les comarques de Girona. Les temperatures baixaran i de cara a diumenge parlarem de sol, d'alguns núvols al Pirineu i de temperatures més suaus.
Moltes gràcies, Jordi. El Papa Francesc rebrà demà al matí al Vaticà el que és la cúpula actual de la Conferència Episcopal Espanyola. Servirà per conèixer els nous dirigents de l'Episcopat, amb Joan Josep Omella, cardenal arquebisbe de Barcelona, com a actual president, acompanyat també, entre d'altres, pel vicepresident, el cardenal Carlos Osoro, arquebisbe de Madrid, i pel secretari general Luis Argüello, bisbe auxiliar de Valladolid. Aquests tres havien estat ja rebuts ahir en una primera trobada pel mateix pontífex. El moment actual que viuen les diòcesis espanyoles, com també la situació de la pandèmia i la crisi econòmica i social, són temes que segurament sortiran en aquesta trobada de demà. I acabem amb un apunt cultural. El cant coral reprèn la seva activitat demà, després de prop de 6 mesos de confinament per la pandèmia. Serà amb dues grans cites, la primera, com deia, més demà a Barcelona. La segona és divendres de la setmana vinent, coincidint amb les festes de la Mercè. La de demà és la novena mostra de cors de claver. Després hi haurà la cantada de la Federació de Cors de Claver el dia 26. Demà, cantaires i músics sortiran als escenaris per retrobar-se amb el públic en directe, en grups reduïts, amb mascaretes i guardant les distàncies de seguretat per tornar a gaudir de la música i reivindicar que el cant coral, tot i ser una activitat de risc en aquests moments, perquè hi ha molta gent concentrada en poc espai, però també tota la cultura popular, són segurs amb les mesures que s'han pres.
Ràdio Estel.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Dinafen Plus és un complement natural desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, cobre i seleni, que contribueixen al normal funcionament del sistema immunitari. Ara que s'apropa el canvi d'estació, pren Dinafen Plus. Demana Dinafen Plus a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A de matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Núria Gispert, exdirectora de Càritas Diocesana de Barcelona i fidel col·laboradora de l'arxidiòcesi durant el pontificat del cardenal Ricard Maria Carles, ens deixava dimecres a la tarda. N'hem parlat molt des d'aquí, des de Ràdio Estel, com també des de les pàgines web d'aquesta cadena nostra i també de Catalunya Cristiana, sobre la seva figura. Els seus 84 anys de vida presenten una dona íntegra, de gran esperit de servei i fidel compromís social, cívic i polític, però també, sobretot, una laica exemplar en l'Església de Barcelona, de Catalunya i del conjunt d'Espanya. Va ser directora de Càritas Barcelona entre els anys 1998 i 2004, els últims del pontificat del cardenal Carles, i també delegada episcopal de Pastoral Social, o de Càritas, millor dit. A més, va presidir un breu període de temps Càritas Espanyola entre els anys 2003 i 2004. Abans havia participat l'any 1995 en el Concili Provincial Tarraconense. Sempre ha concebut l'acció social i la política com un servei integral i havia estat, entre els anys 1979 i principis dels 90, regidora de l'Ajuntament de Barcelona. Volem analitzar, ja ho hem fet diverses vegades des de dimecres al vespre, però avui també, la figura de Núria Gispert, amb un home que la coneixia molt, el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, que havia estat bisbe auxiliar de Barcelona i abans secretari general i canceller, i l'havia tractada personalment. Monsenyor Josep Àngel Saiz, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Com està?
Bé, doncs, mes de setembre, arrencant el curs pastoral a la diòcesi, a les parròquies, a les escoles, en els diferents àmbits, molt entretingut.
Molt entretingut. Em sembla que va ser fa dos dissabtes que, o la setmana, fa dues setmanes que es feia oficial, no?, aquests nomenaments i aquest lliurament, per dir-ho així, de despatxos i de missions pastorals.
Sí, nosaltres acostumem cada any, el dia 20, des del primer any de la creació de la diòcesi, el 29 de juny, la solemnitat de Sant Pere i Sant Pau, fem pública la proposta de nomenaments. I aleshores es fa públic i es penja a la plana web, que jo crec que és el dia de l'any que més visites té.
Ah, molt bé.
Igual. I després, doncs, el primer dilluns o dimarts de setembre, fem l'entrega de nomenaments, bueno, la presa de possessió, en els casos que hi ha presa de possessió, l'entrega de nomenaments aquí al Saló d'Actes del Bisbat, i ho fem junts com una expressió de comunió i de corresponsabilitat, i una mica per fer presbiteri, per fer diòcesi, i després hi ha l'inici de ministeri més solemne a les parròquies, en el qual doncs, jo vinc, o el bisbe auxiliar, però diríem la presa de possessió o l'entrega de nomenaments ho fem aquí, sí, a principis de setembre.
Doncs aquest és el present, l'inici del curs pastoral. Des d'aquí una salutació a tota la diòcesi de Terrassa. Sabem que hi ha hagut alguns canvis, altres continuïtats, i en tot cas, si li sembla, monsenyor Saiz, anem una mica enrere i parlem de Núria Gispert, que ens deixava aquest dimecres. Una notícia trista, és llei de vida, tenia 84 anys, s'havia afeblit la seva salut, i vostè quan va estar a Barcelona, abans que el 2004 es dividís la diòcesi, i es multipliqués, com li agrada dir a vostè, què ens destacaria de Núria Gispert? Qui era Núria Gispert?
Aviam, jo estava destinat a Cerdanyola com a rector d'una església i com a responsable de la pastoral de la Universitat Autònoma l'any 2000, i el cardenal Carles doncs, em va cridar i em va manar i demanar doncs, fer el servei de secretari general i canceller, i és quan la vaig conèixer així més de prop. Jo sabia que era una de les mares conciliars del Concili Provincial Tarraconense, però va ser l'any 2000 que ella era directora de Càritas Barcelona i en aquell moment secretari general. Aleshores érem dues persones que estaven prop del senyor cardenal i és quan la vaig conèixer i la vaig tractar. Home, per mi, el record que jo tinc de la Núria, mira, fa mesos, jo crec que va ser, que va morir el seu marit.
Sí, ara fa un... Em sembla que un parell d'anys, no arriba a dos anys, sí.
Ja, mare meva.
El temps passa.
Passa el temps rapidíssim. Recordo que és l'última vegada que l'he vist així personalment perquè vaig anar al tanatori
sí.
a resar un respons i donar-li el condol personalment. I aleshores el meu record de la Núria és una persona, jo crec que amb una espiritualitat profunda i una dona de pregària, això quedava clar, que la seva opció cristiana, creient i ciutadana estava com molt fonamentada en la fe, en l'Evangeli, en el nostre Senyor Jesucrist, i ella era una dona d'espiritualitat profunda. Després, clar, el temps que jo la vaig tractar era sobretot un compromís en el seu treball de Càritas, un compromís amb els més pobres i necessitats, que a la diòcesi tan gran, aleshores quasi tenia 5 milions d'habitants, doncs ja us imagineu, i Càritas Barcelona doncs és un transatlàntic d'acció caritativa i social. I ella això ho vivia molt profundament. Una dona d'una gran humanitat, també molt propera, molt agradable de tracte, carinyosa, és a dir, una dona... I... jo diria també amb un amor gran a l'Església, amb un amor gran a l'Església, és a dir, amb uns fonaments sòlids i una pertinença a l'Església i a l'Església diocesana molt clara, en aquest sentit col·laborant molt amb el senyor cardenal Ricard Maria en un moment que era molt complicat també, de final de pontificat. Jo és una mica el record que tinc, aquest dibuix d'espiritualitat profunda, de compromís social i amb els pobres i necessitats, d'una una gran humanitat i d'un gran amor a l'Església.
El que va ser arcabisbe de Barcelona fins a l'any 2004, el cardenal Ricard Maria Carles, va morir a finals del 2013, i tot just després del seu traspàs, Núria Gispert, en unes declaracions aquí a Ràdio Estel, ens va revelar que gairebé cada setmana ella i el cardenal Carles sortien a visitar pobres sense llar al carrer. Ens va sorprendre molt positivament això, és a dir, que era una dona discreta, no s'exhibia, no? Tenia aquesta discreció. I el cardenal Carles, podem dir que també.
També. Sí, la Núria havia estat molt posada en la política, regidora molts anys.
Sí, certament.
I vull dir que, muy en l'àmbit públic, no?, el cardenal també, clar, ser cardenal, arcabisbe, cardenal de Barcelona, el cardenal també era molt discret i en aquest sentit doncs no era expansiu a l'hora d'explicar les coses que feia o deixava de fer, però sí que era un home també d'una profunda espiritualitat i també de molta sensibilitat amb els pobres i necessitats. I amb la Núria, tot i ser uns perfils tan diferents, humanament parlant, doncs s'entenien molt bé, connectaven molt bé, i la Núria va ser una gran col·laboradora en aquests 6 anys al capdavant de Càritas Barcelona.
Avui parlem amb el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Sall, sobretot de la figura de Núria Gispert, que potser pot donar un bon exemple i un bon testimoni després de la seva mort en aquest món a l'Església, perquè des del seu període, el que estàvem ara recordant una mica, fins ara han canviat molt les coses, oi? A l'Església i a la societat en general. Què pot aprendre ara l'Església en la seva dimensió pública d'aquell compromís social i cristià de Núria Gispert? Se li acut alguna cosa, alguna lliçó que ens deixa ara?
Sí, vull recordar també un episodi que va ser molt significatiu en aquells moments,
sí.
L'any 2001. Jo em vaig incorporar com a secretari general al maig de l'any 2000,
sí.
I al gener del 2001, i la Núria ja era des del 98, era directora de Càritas.
Efectivament.
Aleshores, els nostres oients potser recordaran que l'any 2001, al mes de gener i febrer, van haver-hi uns tancaments d'immigrants en 10 esglésies de Barcelona.
I tant, recordem molt aquells fets, sí, sí.
Sobretot en la Mare de Déu del Pi, que hi havia com uns 300 allà dintre, i també a Sant Agustí. A Sant Agustí. El Pi estàvamos en Vidal Aunós, a Sant Agustí estàvamos en Deulofeu, de rectors, però això es va estendre a 10 esglésies, en les quals no és que estiguessin a la nau de l'església, però a les instal·lacions, tancats allà. I això va ser un moment complicadíssim, dificilíssim, i que ens va agafar per sorpresa a tots plegats, no? Aleshores, allà al bisbat vam crear, bueno, dirigits pel cardenal Carles i amb el seu permís, no? Vam crear com un equip de seguiment,
sí.
En el qual hi havia la Núria Gispert, estava també mossèn Tano Casacoberta, que era el delegat de Pastoral Obrera, mossèn Piquer, que era el delegat de Mitjans de Comunicació, hi havia també mossèn Vidal Aunós com a representant dels rectors, diríem, afectats o implicats,
sí, sí.
I servidor que em tocava una mica coordinar. I jo recordo que durant aquells 2 mesos gairebé que va durar, i que va acabar molt bé, gràcies a Déu, va ser com un petit miracle, perquè era extremadament difícil i complexa la situació. Jo recordo que cada dia, amb la Núria, anàvem a visitar una d'aquestes esglésies. Cada dia al matí, jo després, bueno, pues feia una mica una radiografia de com anava evolucionant la situació, i informava el cardenal i el Consell de Govern, que hi havia també els 5 bisbes auxiliars en aquell moment, i cada dia anàvem, doncs un matí anàvem al Pi, parlàvem amb els mossens, vèiem també els immigrants, un altre dia allà a Sant Agustí, un altre dia vam passar per les 10 esglésies i cada dia anàvem a una. Va ser un moment de molta intensitat, de molta dificultat, gràcies a Déu es va resoldre molt satisfactòriament, perquè allà hi havia, diríem, com moltes ONGs que venien, que col·laboraven, que s'oferien,
sí, sí.
Però quan es va resoldre el problema, s'ha de reconèixer que les administracions van ajudar, però qui va organitzar i va portar a terme la continuïtat, aleshores va ser Càritas.
Sí, sí.
Càritas.
Doncs dirigida per Núria Gispert, i potser amb això ja ens ha expressat, senyor bisbe Josep Àngel, tot un exemple de lliçó que ens deixa, no? Saber gestionar una situació tan dura com aquella. Recordem una frase de mossèn Josep Vidal Aunós, que el cel sigui, vostè l'ha citat, la llei de l'evangeli és més important que qualsevol llei d'estrangeria, no? I en aquells moments era el tema recurrent, no? I era el focus d'aquella protesta dels migrants que es van tancar.
Sí, el que passa és que allà acabava d'aprovar el govern de Torn una llei d'estrangeria, amb la qual la cosa era complicada.
Per això, per això. Nosaltres
mateixos vam ajudar, vam oferir suggeriments de cara a la solució, i gràcies a Déu es va resoldre. I
molt bé.
Es va poder legalitzar la situació de molts i ajudar. És a dir, allò va ser, és com un episodi històric real molt significatiu del seu tarannà, de la seva estimació a les persones, sobretot a les més necessitades, i de la seva dedicació plena, i també amb un tarannà molt proper, molt proper, molt...
Molt bé. Doncs que el cel sigui Núria Gispert. Agraïm molt al bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, aleshores secretari general i canceller, i després, encara durant un temps, de Núria Gispert al capdavant de Càritas, vostè bisbe auxiliar també de Barcelona en aquella època. No tenim temps per més, només ens queda recordar, tornant al present, que vostè forma part des del març de la Comissió Executiva de la Conferència Episcopal Espanyola, que per cert és notícia aquests dies perquè la cúpula visita demà el Papa Francesc. Ahir va anar-hi el president Joan Josep Omella. Vostè no hi va demà a aquesta trobada?
O van
la comissió executiva.
El president i el secretari general.
Molt bé.
Ja ens explicaran una mica. Sempre es fa això, quan hi ha eleccions, hi ha un equip nou, doncs anar a visitar el Sant Pare i una mica encomanar-se doncs, a la seva pregària i expressar aquesta comunió eclesial de les esglésies locals, de tot un país. I bé, els encomanem i ja ho faran molt bé.
Segur que sí.
Arrac.
I que esperem que aquesta nova etapa doncs, també sigui profitosa i fructífera, i tindrem ocasió de parlar d'altres temes pastorals, de la diòcesi de Terrassa, de l'Església en general, a Catalunya i al món. Moltes gràcies, Monsenyor Josep Àngel Saiz, bisbe de Terrassa, per haver-nos acompanyat uns minuts. Una abraçada i fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Una forta abraçada.
4 minuts i seran 6:45.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:45 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Dinafen Plus és un complement natural desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, cobre i seleni, que contribueixen al normal funcionament del sistema immunitari. Ara que s'apropa el canvi d'estació, pren Dinafen Plus. Demana Dinafen Plus a Laboratorios Maen, Pones, o al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68, i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial. Sabies que a Sants s'amaga el forn de terrissa més antic del barcelonès? I que a Hostafrancs es van inventar les primeres ulleres aquàtiques graduades? Descobreix la Barcelona del 1900 i els seus secrets. Viatge a la botiga de l'àvia, una ruta teatralitzada per grans i petits. Entra a la web escenahistòrica.cat i reserva ja les teves entrades.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
2 minuts i seran 6:45. Els conflictes que existeixen ara arreu del món no s'han aturat ni per la pandèmia ni pels intents de frenar-los amb taules de diàleg, forces d'interposició o altres mecanismes més o menys pacífics. El Papa ho està demanant fa dies, que s'aturin almenys durant aquest temps de pandèmia tots els conflictes. Coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, que se celebrarà dilluns vinent, com cada 21 de setembre, analitzem alguns dels dràmats derivats de les guerres avui. Un d'ells és el dels desplaçats, com s'ha vist amb les recents realitats d'incendis al camp de Mòria, a l'illa grega de Lesbos, que deixava sense sostre almenys 12.000 persones ara fa uns dies. Els conflictes de Síria i l'Iraq, principals causants d'aquest problema, altres del Pròxim Orient i també els d'Ucraïna, la República Centreafricana i molts altres països, obliguen la comunitat internacional a enfortir els mecanismes per intentar assolir la pau, no només en teoria, no només per un temps, sinó definitivament. No sé si la nostra taula serà avui una utopia, però almenys explorarem una miqueta de visió positiva. Ens acompanya en Jorge Martínez, professor de la Universitat Abat Oliva, col·laborador d'aquesta casa, també aquí a l'estudi de Ràdio Estel en directe. Bona tarda, senyor Martínez.
Molt bona tarda.
I gràcies per haver vingut. També tenim, encara que sigui en la distància física, però amb molt d'afecte, sempre Arcadi Oliveres, activista, economista i expresident de Justícia i Pau. Senyor Oliveres, benvingut.
Hola, molt bona tarda. Content d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també. Per nosaltres, Arcadi, amic Arcadi. Com va tot?
Bé, millorant, perquè ha estat uns mesos més aviat de baixa malaltia i ara ja començo a incorporar-me a la vida normal, per tant, content de poder estar per aquí.
Molt bé, malaltia, però no lligada al Covid-19, en aquest cas,
no,
directament.
No, una cosa de cor. No se sap si és millor o és pitjor.
Bé, en tot cas, si l'ha pogut superar, és la millor notícia que ens pot donar, o almenys l'ha pogut contenir o controlar, no?
Sí, almenys està contenida i controlada.
Exacte. Molt bé, doncs una abraçada i li desitgem ràpida recuperació i que pugui seguir dintre del que li permetin la situació, naturalment.
Això, sí. No, aquestes intervencions, sobretot si són telefòniques, són fàcils de fer.
I tant, li ho agraïm, i tant que sí. Bé, això que ha passat a Lesbos és un exemple, no?, de la duresa de les guerres i, a més, uns incendis que sembla que són provocats i amb una situació difícil, no?, on la Unió Europea no acaba de definir-se. Sí, senyor Jorge Martínez, si vol.
Sí, realment jo crec que és una expressió de violència, no?, d'una violència que jo crec que és estructural a la societat europea, no?, i és aquesta indiferència que ha denunciat el Papa una i altra vegada, no?, el virus del Covid, però també tenim un virus que és el virus de la indiferència, de no tenir en compte l'altre, d'actuar sense mirar l'altre, i sempre que actua sense tenir en compte l'altre, doncs el trepitges algú, vulguis o no vulguis. No?
Ara comencen a ser reubicats alguns dels que s'havien quedat sense aquest petit aixopluc, si és que es pot dir algun aixopluc, perquè no és del tot digne el que pateixen els refugiats en aquests camps.
No, realment està en una situació bastant inhumana.
Doncs encara més, si es queden sense aquest petit sostre.
Sí, sí, sí.
Sí, senyor Arcadi Oliveres, sobre el que ha passat a Lesbos amb aquests incendis i una mica el que es pot fer, o el que destapa també, no?, aquest drama.
Bé, el que destapa és una política bàsicament europea, en aquest cas. En altres situacions podríem parlar dels Estats Units o de Japó o d'Austràlia, però en aquest cas una política europea de tancament de portes en els refugiats, una cosa que ja ve de molt de lluny. N'hi ha molts en el món, es calcula uns 70 milions de persones, tots ells en condicions nefastes, i aquestes que tenim més a prop, perquè són en territori europeu, doncs ens donen aquests resultats que estem veient. Quan es podria perfectament donar cabuda, acollida i recepció com cal a aquesta gent que al cap i a la fi doncs fugen de conflictes que moltes vegades nosaltres d'una o altra manera hem provocat. Això només demostra l'egoisme europeu i la manera d'actuar que tenim. Pensem que no els deixem entrar. Quan els deixem entrar i alguna escola, aleshores el portem a un centre d'internament de refugiats i és un conte de mai acabar. I encara en aquest moment no parlem, perquè no tenim dades dels que es poden haver ofegat a la Mediterrània intentant venir de llocs en conflicte, des de Líbia, des de Síria, cap aquí, aquests últims mesos. Tota aquesta política d'asil, de rebuda de la gent, és inacceptable, però, per altra banda, és de les coses que serien fàcils de solucionar. I n'hi ha d'altres que deuen costar molts més diners i que deuen ser més difícils, però en aquest cas jo crec que hi ha recursos suficients. El mateix estat espanyol s'ha ofert per acollir-ne diferents persones, però mai acaben d'arribar i resulta que mai hi han els tràmits suficientment preparats com perquè això es pugui produir.
Ara precisament es compleixen 5 anys d'aquell famós compromís de la Unió Europea d'acollir uns nombres d'immigrants per països. No s'ha complert en el cas d'Espanya. Em sembla que Alemanya és l'únic país que va complir una mica aquest compromís. Però bé, deixant de banda el que va passar fa 5 anys, tenim això, guerres a Síria, a l'Iraq, senyor Jorge Martínez.
Sí, tenim guerres arreu, no? Tenim una en portes, tenim Ucraïna, tenim Bielorússia que poder d'aquí poc, diguem, esclatarà, tenim Síria, tenim Iraq, tenim tots, diguem, els islamistes, no?, baixant cap al Magreb, no? I, o sigui, tenim, si mires una mica el que està succeint al món, veus realment que no solament, o sigui, jo estic molt d'acord amb l'Arcadi, que és un problema europeu en aquest cas, no? Però jo crec que és que ens fa em sap molt més de greu que sigui Europa, no? Perquè Xina fa exactament el mateix, no? I hi ha d'altres països, grans potències, que fan exactament el mateix i competeixen, no? I nosaltres ens fotem a competir a Àfrica, no? Pel petroli, pels diamants, per tot això, i provoquem aquestes guerres, no?
Per aclarir el que és la realitat, la guerra de Síria encara està viva, malauradament, tot i que ja no és una guerra de tants focus com fa dos, tres o quatre anys, però continua. A l'Iraq també hi ha focus de conflicte. A Ucraïna encara, tot i que no és una guerra a tot el país, però continua havent-hi també situacions d'enfrontament armat. I Bielorússia té un problema polític que pot derivar en guerra interna, també.
Sí, sí. Són molts els analistes que s'atreveixen a dir que acabarà.
Líbia és un caos, vostè és l'han citada. També tenim la República Centreafricana, si anem més avall del Sàhara, i alguns països d'Amèrica Llatina. Atenció, Hondures estan patint situacions d'extrema violència.
Sí, inclús Mèxic.
A Mèxic, no cal dir-ho.
Sí, sí. Una guerra de narcotràfic que porta anys i no té visos de solucionar-se.
Sí, el papa ha demanat treva, però més enllà que ho hagi demanat ell, hi ha possibilitats a nivell internacional d'aturar aquestes guerres ara i veure què es pot fer perquè s'acabin?
Així, en plan utòpic, jo diria que no. Però realment, jo he vist gent que ha canviat coses, no? I hi ha gent, veus el papa, veus, no sé, Òscar Romero, veus la Madre Teresa de Calcuta, no? Que han fet opcions per l'altre, que realment han transformat, no? S'han convertit en ones transformadores del món, no?
Podríem esmentar Pere Casaldàliga, que ens ha deixat
fa
poc,
oi?
Un home que també va treballar molt per la pau, reunint-se cada dia amb el que ell anomenava els desposseïts de la Terra, en aquest cas, no? Sí, senyor Arcadi Oliveres, potser vostè no serà molt optimista, o no sé, es poden acabar aquestes guerres? Què pot passar? O hi ha alguns noms internacionals que ho impedeixen?
En plan utòpic, jo diria que sempre es poden acabar, però la realitat de la vida política ho fa molt, molt difícil. Però, per exemple, jo recordo que la comunitat de Sant Egidi, amiga d'aquesta casa,
tant,
va
aconseguir
en el seu moment una negociació per la pau a Moçambic. No eren governs, era en aquest cas una ONG que ho tirava endavant.
Sí.
Va aconseguir. I jo diria que si hi ha voluntat política, la cosa pot tirar endavant. El que passa que no hi ha cap organisme absolutament responsable. Les pobres Nacions Unides tenen poques competències i encara menys diners per tirar endavant aquestes coses, i en canvi els que són els senyors de la guerra tenen recursos, tenen armes, tenen portant veus polítics, i aleshores ho eixamplen. Jo diria que, sobretot ara que estem commemorant aquest dia anual de la pau, aquesta esperança no tenim dret a perdre-la. I al contrari, hem d'intentar treballar perquè les condicions de pau es vagin donant més, perquè per desgràcia n'hi han moltes a tot el món. En aquesta llista que heu dit, que és molt encertada, a mi m'agradaria afegir-hi un cas mig oblidat, que és el cas del Iemen, una situació molt de malestar en aquest moment i que també ha sortit d'una pobresa per anar amb una altra. En fi, no sé, són coses que no podem perdre l'esperança, s'ha de ser sempre portant veu, però s'hi ha de posar-hi molt d'orça.
I tant. És el Dia Internacional de la Pau de les Nacions Unides aquest dilluns vinent, 21 de setembre, però no hem d'oblidar que també se celebra la Jornada Mundial de la Pau, i especialment a nivell d'Església, però també de societat civil a tot el món, l'1 de gener. I precisament és l'1 de gener, ara que citava Arcadi Oliveres, la comunitat de Sant Egidi, quan aquest col·lectiu catòlic i de diàleg interreligiós i social repassa, no?, en diferents manifestacions silencioses, una d'elles és aquí a Barcelona, repassa els conflictes que hi ha al món. I no surten 4, 5 o 6, com hem dit ara, en surten desenes de conflictes vius encara, malauradament.
Sí, certament.
Sí, senyor Jorge Martínez, per anar acabant ja.
Esperem que també hi hagi desenes de persones, no?, que estan disposades a patir una mica o bastant pels altres, no?, com els exemples que hem... A ser més que pacifistes, no?, pacificadors, no?, en el sentit de prendre partit i prendre molèsties pel que està succeint.
I tant.
Ara ens podem familiaritzar amb això, amb el Covid, jo crec.
Sí.
És una oportunitat d'aprendre a tenir en compte l'altre, realment.
I de valorar allò necessari.
Exacte.
La pau és un bé necessari. Mm. Última intervenció, si li sembla, senyor Arcadi Oliveres, a banda de la crida a l'esperança que ha fet.
No, jo sempre soc partidari d'aquesta esperança. Avui en dia, les condicions objectives d'aquest món perquè hi pogués haver una pau perpètua, com deia en Kant, jo penso que hi són. Hi ha recursos suficients, coneixements tècnics, sistemes de comunicació, encara que el Covid potser ens desmenteixi, també hi ha coneixements mèdics, l'únic que falten aquí és voluntat social i voluntat política. I com que aquesta és la que tenim més a prop, és aquella la que podem treballar, perquè difícilment nosaltres podem avançar doncs, amb una acció de negociació de pau, tot i que ho hem d'intentar, o podem doncs, avançar amb una reducció de la despesa militar, cosa que també hem d'intentar. Però, en canvi, crear aquest esprit i aquest diàleg penso que està a les nostres mans i ara aquesta celebració és una oportunitat.
I recordem, per acabar, un fet positiu és aquest acord de pau que hi ha hagut recentment entre Israel, Bahrein i Emirats Àrabs. Sempre és positiu això, tot i que també l'ha de fer en Palestina, la pau, no?
Sí, sí, encara queda camí, encara queda camí.